Dos minuts i tres quarts de 12 del matí. Aquesta hora comença Estels, l'espai d'astronomia del Sant Cugat a Fons, que sempre ens recosten els amics de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Carme Mas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda un dia més aquí al Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-vos aquí. Avui estem una mica preocupats, i és per aquest asteroide Apophis. Hem de patir, Carme? Pot ser un perill per la Terra?
No. No? No, no. A veure... Ho hem de concretar amb un cert cientifisme i amb lògica i serietat. Els científics de la NASA han descartat que aquest asteroide impacti sobre la Terra i la informació està actualitzada a partir del 2011, el 2012, amb noves dades. Quan va ser descobert? El 2001. I té un tamany de 3 vegades un camp de futbol, però no impactarà ni el 2029 ni el 2036. El que sí passarà és que quedarà als llibres de rècord perquè ens passarà només a 31.300 quilòmetres per damunt de la superfície terrestre, però d'impactar res de res. És a dir, fins i tot durant aquesta seva aproximació he estat fent recerca seriosa i els observatoris de l'ESA i de la NASA han fet modificacions i han avaluat tota la trajectòria de l'asteroide, la seva aproximació a la Terra, i també els científics del Laboratori de Propulsió a Raig, GPL, han descartat la possibilitat que aquest asteroide impacti la Terra durant el seu proper 2029-2036. Així que podem estar molt tranquils.
Fantàstic. Això ja sona, sí. Sona una mica millor, tu.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Clar, llavors quan passi per aquí a prop es podrà veure molt bé.
Sí, això sí. Després en parlarem, perquè com que és l'any dels cometes, podem parlar una miqueta de la seva brillantor.
L'any dels cometes, estem ara mateix, 2013, any dels cometes.
Sí, l'any passat va ser dels planetes, aquest any, aquest any és dels cometes, planetes, una miqueta tot plegat. És que, esclar, a veure... Quan es parla d'astronomia, tothom arrufa el nas, dient que això és molt difícil, una ciència que és per uns quants escollits que hi entenen. No, a veure, la ciència és per tothom, és a dir, mai deixarà de ser-ho. I l'astronomia pot ser molt àgil, molt fructífera, es pot entendre perfectament si hi ha una difusió senzilla, assequible, i saps desmicular, esgranar tot el que suposa els cossos celestes, com són asteroides, planetes, sí, 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 i cinturons.
Home, és que de primera sembla complex, eh? Però això és com tot és ficar-s'hi i després tot es pot aprendre i tot es pot entendre. Això, seguríssim. Deies que aquest any és l'any dels
planetes.
Planetes. Parlant dels asteroides, que és el tema que ens ocupava, la gran pregunta és, què és un asteroide?
A veure, és un objecte sòlid. Compost de roca i metalls. És més petit que un planeta i que també orbita al voltant del Sol. I és un tipus de planeta menor. Per exemple, Ceres és un planeta menor i el més petit del sistema solar, l'únic situat en el cinturó d'asteroides. I, a veure, de fet, durant molt temps que va ser classificat com un planeta menor, perquè té una llarga història. No hi ha acords, per això hi ha molts desacords, però bé, quan el va descobrir l'astrònom sicilià Piazzi, per casualitat, mentre elaborava un catàleg d'estels, ell ja va dir que era un asteroide. Ara en diuen un planeta menor, com Plutó. Una cosa curiosa que també he descobert és que el tema asteroide significa semblant una estrella. I és curiós perquè els asteroides no emeten llum, és un cos opac, com els planetes, no? Que no és un cos, són cossos sense llum. Però bé, tornant amb els asteroides, el segon més gran que es va descobrir després de Ceres és Pallas, que és immens. Després, a veure, actualment, què ens puc dir-te? Actualment hi ha més de 200.000 asteroides catalogats.
Caram.
Sí, sí. I s'ha observat que almenys un d'ells, el famós 24 Themis, té aigua. Sí. Té aigua en estat sòlid, és a dir, glaç, cosa que recolza la hipòtesi que l'aigua i altres compostos terrestres van poder arribar des de l'espai, possiblement a través d'asteroides, quan en la Terra, en els seus orígens primigenis, era constantment impactada per asteroides i altres cossos interplanetaris, interestel·lars.
Caram, major, sí. Que venim de l'espai, qui ho anava a dir?
Sí, jo crec que sí. Bueno, a veure, l'astrobiologia, això s'ho contempla. Jo en soc molt partidària, però em falta molt per poder afirmar certes recerques que estic fent.
Caram.
El que sí que puc dir-te és que la major part dels asteroides coneguts giren en òrbites el·líptiques, perdó, en una regió del sistema solar coneguda com el nom de cinturó d'asteroides o asteroides principal, perquè aquesta regió del cinturó d'asteroides està entre les òrbites de Mart i Júpiter i és un cinturó que tenen quantitat de pedres, que són els asteroides, enormes. Només pensem en l'asteroide que va impactar fa 65 milions d'anys, que va a Mèxic i va destruir els dinosaures. Imagina't, doncs, ara si vingués un Femis de 4 tamanys d'un camp de futbol, seria verdaderament un holocaust petitet, però un holocaust pel sistema planetari, per la Terra, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, doncs Déu-n'hi-do al canvi.
I una cosa que també volia comentar-te, i és que la majoria dels asteroides són restes del disc protoplanetari que no es van incorporar en cap planeta durant la formació del sistema solar. Això és important perquè diuen, bueno, i d'on venen, i d'on surten, i què fan, doncs és així.
Caram, tu, doncs, són aquests renegats dels planetes, Déu-n'hi-do. I pel que fa als planetes, quina diferència hi ha entre uns i altres?
A veure, ja se sap que un planeta és un cos sense llum pròpia, gira al voltant d'una estrella, és abastament massiu per tenir una força esfèrica o quasi esfèrica i que és l'element principal dins la seva òrbita. Hi ha la definició de la Unió Astronòmica Internacional de Praga del 2006 que fa una definició de planeta, però per mi personalment un planeta és que tingui zona habitable.
Que tingui zona habitable?
Sí, m'és igual les definicions de la Unió Astronòmica Internacional de Praga. A la fi, hem d'estar sempre tan lligats a les lleis, a les definicions, a la tecnologia que no et dona marge per tenir un criteri personal.
Clar, però vist això llavors...
Que tingui
planeta,
aigua.
Clar, però un planeta com Júpiter llavors ja no entraria mai, perquè de
no,
vegades
Júpiter, gasós... No, Júpiter no és gasós.
Clar, llavors es podria considerar planeta, segons...
Home, sí, perquè està dins de l'el·líptica de la Terra, del sistema solar. Sí. És un planeta exterior.
Ah,
Val,
d'acord.
És... A més, mira, has citat un gegant. Mm-hmm. Un gegant que ens protegeix precisament dels asteroides.
Amiga.
Molts impactes d'asteroides ens els salva Júpiter, perquè és enorme, és un gegant gasós enorme. Però, bueno, tornant a això de la zona habitable, és a dir, que hi hagi aigua. I què més? Que es puguin combinar les partícules que permeten la vida. Això és la zona habitable. I que giri al voltant d'una estrella ni massa lluny, perquè seria un planeta congelat, ni massa prop del Sol, perquè seria un forn.
Exacte.
Val.
Buscar aquest equilibri és complicat, hi ha pocs planetes així. Vaja, aquí em sona un només.
No t'ho pensis,
Però aquí al sistema solar només n'hi ha un, per exemple.
No ho sabem, el sistema solar.
Ah, clar.
No ho sabem,
Estem en Mart encara treballant.
És que esclar,
és veritat, és veritat.
No estem sols. I ara que em dius això, mira, t'ho comento, mira. Mm. La quantitat d'exoplanetes descoberts, centenars, molts d'ells de gas, com Júpiter, però les noves... Mira, és una pregunta que em va bé de contestar-te d'així de forma improvisada. Però les noves tècniques de detecció planetària han permès detectar mons més petits i rocosos com la Terra. Mm-hmm. Els gons fins i tot es troben, fixa't el que et diré, en zona habitable. És a dir, al voltant de la seva estrella, la qual cosa significa que orbiten a una distància que podria produir temperatures similars a la de la Terra, poguent acollir alguna forma de vida. Però si et sembla, en un proper programa podem parlar de la gran diversitat de la vida i el misteriós origen de la vida en la Terra.
Caram, tu, doncs ens ho apuntem, i tant, perquè misteriós és una estona. Ja teníem certes teories al respecte i ara has arribat avui i has dit que potser l'aigua podria haver arribat un asteroide.
L'aigua ve dels asteroides.
Clar, doncs això ja és, un gir al cargol important.
La vida dels planetes, l'aigua dels asteroides. L'impactar, pensa que l'asteroide, precisament una de les característiques dels asteroides, a part de ser destructors planetaris, reguen la superfície d'un món amb foc i roca. Fosa, és veritat. Però també poden ajudar a sembrar un planeta amb els ingredients adequats per presentar condicions per la vida i donar a aquesta vida l'estímul per desenvolupar estratègies de supervivència més complexes. Perquè... com totes les coses, només és qüestió d'equilibri. És a dir, massa asteroides i tindràs una galeria de tir còsmica impecable. Molt pocs asteroides i la vida complexa pot no tenir la matèria prima que necessita per sorgir. Per tant, la vida mai tindrà l'oportunitat de desenvolupar-se i evolucionar en formes més complexes si no fos i gràcies a què? A asteroides que ens porten aigua i... les llavors que sembren els planetes, i els planetes són bressols de vida, sembren llavors. Són mons errants, subjectes a una roda, són rodamons, i no surten d'aquesta trajectòria el·líptica que els fan presoners, però amb tot i així són necessaris per l'estabilitat de la nostra vida. I els asteroides són una galeria de roques còsmiques.
Doncs en aquest trencaclosques que tenim a l'univers, vaja, sembla que no sobra cap peça, eh?
No, a veure, l'univers és inabastable, a la vegada és misteriós, inquietant, però no podem dir que sigui perfecte.
Perfecte, no?
No, això ens ho va explicar el doctor Jou aquest dia amb la conferència amb la ruptura de les simetries. És a dir, gràcies a les imperfeccions de l'univers, existim. Per tant, quan una persona diu, jo vull ser perfecta, s'equivoca.
Totalment.
Perquè la imperfecció et fa humà.
Exacte, és el que ens fa únics.
Sí, i singulars.
Exacte, això s'ha de tenir...
Fa molta por ser perfecte, a mi em faria molta por ser perfecte. Hem de ser imperfectes perquè som humans, perquè el mateix univers ja té ruptures de simetria que el fan imperfectes, i d'aquí ens va sortir i en ha sorgit tot l'univers visible, que és un 3-4% només, eh?
Caram, tu. Doncs si fossin perfectes, ens avorriríem moltíssim, això seguríssim. Carme, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí al Sant Cugat a fons de Cugat.cat.
Sí.
Setmana que ve, més i millor, com sempre.
Sí,
moltíssimes gràcies.
A tu, bon dia.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.